Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Per tots aquells que volem estar bé, que jo crec que és tothom, una dieta ben equilibrada, una bona nutrició és fonamental. En volem parlar amb l'Anabel Fernández, que ella és directora de nutrició de COA. Molt bon dia, Anabel.
Bon dia, Noemí.
Suposo que alimentar-nos bé és la base de tot, sobretot en salut, o de molt. I avui volem parlar d'un aliment que, en principi, no sé per què, moltes vegades s'aparta de la dieta habitual i no l'incloem, són les llegums, que a vegades fins i tot ens n'oblidem, que són necessàries. Per què tendim a pensar que les llegums, per exemple, engreixen?
Sí, això és un concepte que molta gent té por de menjar llegums perquè engreixen. Jo crec que perquè pensem en el típic aliment que està molt cuinat amb la seva carn, el seu guiso, no?, de tota la vida. Però al final, moltes vegades a mi, jo penso que és perquè tenim aquesta associació, però després estem menjant una brioixeria, estem menjant unes galetes, estem menjant i no ens preguntem si engreixen o no, ens preguntem més el tema de les llegums. I també té altres mites, no?, relacionats amb les llegums, com per exemple de que per la nit ens sentaran malament, i també molta gent les evita, però després potser s'està menjant una taula d'embotits, s'està menjant una pizza, s'està menjant una hamburguesa, no? Llavors, moltes vegades són coses que associem, però que no són res certes, i que fan que la llegum no es consumeixi tant com s'hauria de fer. De fet, es consumeix només 3 quilos i mig per persona a l'any, que és poquíssim en Espanya.
Això és perquè no hem provat el lloc de llegums que hi ha a Santa Caterina, que són aquells llegums com abans es feien, graneria, d'aquells que estan ben cuits, allò es desfà la boca, aquells cigrons són com un tresor. Hem perdut també aquesta capacitat de disfrutar de la llegum per si sola.
Sí, sí, jo consulta quan la recomano i busquem formes de consumir-la, la gent, bueno, jo crec que agraeix tornar a consumir la llegum.
A redescobrir-los. Sí, sí. Per tant, anem a parlar dels beneficis de les llegums, perquè ja la gent ja té el cap que, ai, que s'hi poden engreixar, tot el dolent ja els hi passa pel cap. Per què són tan bones?
Clar, són bones, primer, tenen bona qualitat de proteïna. La gent pensa que no, perquè hi ha un concepte que és la proteïna completa. La proteïna completa vol dir que té tots els aminoàcids essencials, que són aquells que el nostre cos no pot sintetitzar per si mateix. Llavors, els has de consumir a través dels aliments. Però sí que és veritat que algunes llegums, per exemple els cigrons, tenen proteïna completa, i els que no la tenen no passa res, perquè si tu durant el dia consumeixes altres aliments, productes d'origen animal, o consumeixes, per exemple, cereals, es complementen, no cal que sigui dintre del mateix àpat. Moltes vegades es pensava abans que havies de fer, per exemple, llenties amb arròs per poder fer un plat complet. Llavors, no és així, no és real, i la veritat és que ens aporten bona qualitat de proteïna, amb la qual cosa pot ser un segon plat perfectament que cobreixi la necessitat de proteïna i que pot desplaçar perfectament carn, peix, ous i altres productes animals, que moltes vegades es pensa que s'ha de posar, molta gent fa la llegum de primer i després un tros de carn. No cal, té molt bona qualitat de proteïna, per una banda.
Pels vegetarians és fonamental.
Fonamental, les llegums, exacte. I després, per l'altra banda, té fibra i hidrats de carboni d'absorció lenta, amb la qual cosa són molt, molt saciats, ens ajuden a evitar malalties com per exemple el càncer de colon o malalties cardíaques, amb la qual cosa és un aliment que hauria d'estar molt present. I també són riques en ferro, vale? Sí que és veritat que és un ferro que és no hemo, és d'origen vegetal i que té una absorció més complicada que l'hemo, que seria d'origen animal, però és tan fàcil de solucionar com posar-hi una miqueta de llimona o posar-hi, per exemple, pebrot, que té molt de vitamina C, i llavors això faria que s'absorbís molt millor aquest
ferro. Un empedrat és perfecte.
Ah, perfecte, perfecte.
Com més recomanaries menjar-les, els llegums?
Clar, les llegums al final es poden menjar de moltes maneres. De fet, un dels seus beneficis és que duren molt de temps, les pots tenir seques allà, però si vols, també les de pot, que molta gent li té mania, són perfectes. Pots tenir pots de llegums cuites, que només és la mateixa llegum cuita amb una miqueta de sal i ja està. I aquesta llegum la pots tenir allà mesos i utilitzar-la sempre que tinguis pressa, que vulguis fer una cosa ràpida. La pots fer calenta amb un guiso, la pots fer freda amb una amanida, però també les pots fer també amb tipus paté, com l'hummus, o altres tipus de patés vegetals, amb la qual cosa jo crec que són molt versàtils, són molt duraderes i tenen molts beneficis. I al final el que ens recomanen és que es consumeixin, es podien fer cada dia, però es recomana un més mínim 3-4 vegades a la setmana.
Mínim 3-4 vegades a la setmana, però si les fem cada dia no passa absolutament
res. No passa absolutament res.
Doncs escolta'm, a menjar llegums, i de la manera que ho has dit i ho hem plantejat, jo crec que més d'una ara estarà pensant que avui per dinar hi haurà llegums.
Exacte.
Anabel, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
El llibre i l'escriptor del moment, la novel·la que justament alaben tots els crítics i que ha estat mereixedora del Premi Pulitzer, doncs, evidentment, l'Eva Comas-Arnal ens ho explica. Eva, molt bon dia.
Ei, molt bon dia.
Estem intrigats, estem intrigats.
Sí, sí, és que jo avui vinc supercontenta perquè és un llibre grandíssim. Sí. És un llibre que m'ha encantat, que, a més, vas al metro, vas al tren, just abans de dormir, necessites agafar aquest llibre. És una novel·la que es diu Fortuna, Trust, en anglès, que la traducció és molt difícil de fer, perquè fixa't que la paraula trust vol dir tant monopoli com també vol dir confiança, no? L'han traduït com a fortuna, tant en català com en castellà, que en català està editada per Periscopi i la traducció la signa Josefina Cavall, com en castellà, que també és una molt bona traducció de Javier Calvo, l'han traduït com a fortuna, perquè el tema central són els diners, no? Però clar, ja veus que aquí hi ha moltes coses, no? No només són els diners, sinó la capacitat de confiar els uns amb els altres.
Mm. Escolta, és una novel·la, però en realitat són quatre relats, no?
Exacte, sí. Una de les grandeses de la novel·la és que tu comences i sembla que estiguis llegint com un relat de principis de segle o de finals del segle XIX. El to s'assembla al to del Henry James, que és l'escriptor preferit d'Hernán Díaz, o també podem pensar en Edith Wharton. És a dir, és quasi bé una novel·la decimonònica que explica la vida de Benjamin Rusk, que és un magnat, i com ha construït la seva fortuna en els Estats Units i com, per exemple, durant el crack de l'any 29 s'aprofita del fet de que hi ha un crack i augmenta moltíssim la seva fortuna, no? I això que deies, no? És una novel·la que aparentment comença sent una novel·la decimonònica, però tu ara em deies, però són quatre relats? Sí, efectivament, perquè tenim com un Rashomon de l'Akira Kurosawa, és a dir, una història que comença explicada d'una manera i veiem que aquesta mateixa història és explicada des de quatre angles diferents, perquè quan acabem aquesta història del magnat, que és una novel·la que està inspirada això amb aquest magnat, resulta que el magnat la llegeix i diu no, jo no sóc així i ara vaig a escriure realment quina és la meva vida.
Quin joc més original.
Exacte,
això,
i llavors tenim la història del magnat escrita en primera persona, com jo vaig fer la meva fortuna, com vaig conèixer la meva dona, etc. Però és que, atenció, perquè aquestes dues històries que estan escrites més o menys als anys 30 tenen el seu correlat, perquè la secretària del magnat, als anys 80, quan ja és velleta, diu, calla, que jo ara vull deixar unes anotacions i un diari i unes memòries de com vaig conèixer aquell magnat i quina és la meva versió de la història. I l'última de les versions és la de la dona del magnat, que escrivia un dietari. Per tant, tenim una història gairebé calidoscòpica, molt gran, i i molt estimulant, per dir-ho així.
I un exercici literari increïble, també,
sí,
no?
Sí, perquè ja l'estil és molt important. Com et deia al principi, sembla una novel·la del Henry James, però passem a l'altra novel·la, a l'altra història, a l'altre relat, escrit en primera persona, i l'estil canvia, i hi ha com un catacrac que dius, ai, estic llegint el mateix llibre, o... La sort és que, el bo és que vas llegint i has d'anar tirant enrere, perquè això com ho havia explicat en la història anterior? Com deia que havia sigut? Ah, no, però és que realment havia sigut d'aquesta altra manera.
Que interessant. Escolta'm, el tema central del llibre?
Sí, el tema central del llibre, i això en totes les entrevistes que l'he sentit amb aquest escriptor ho deixa molt clar, és el tema dels diners, però explorant com ha de ser l'home més ric del món, és a dir, ser el potentat més gran del món. Ell va fer una recerca molt intensa sobre com es creaven les fortunes, tot i així, ell no en sap res, l'escriptor de matèria econòmica s'ha documentat per fer-lo, i una de les coses que va veure és que al llarg de tota la progressió i l'ascens dels Estats Units en matèria econòmica no hi havia cap dona, i quan diu cap dona és que era zero. Per tant, aquí la gràcia és que hi ha dues històries escrites per homes i dues històries escrites per dones.
Clar,
es posa en la pell d'una dona, d'aquella dona que està al darrere, tant la secretària com l'esposa, no? I com han sigut personatges forts, amb una mirada personal, importants, que tenien potència, però que no van poder desenvolupar la seva veu. És a dir, és una història de diners, però també és una història de les veus. I quines veus poden dir, poden fer, poden ser públiques i quines no.
Sí, sí. Doncs em sembla una reflexió també interessantíssima, i això del paper de les dones, però parla'ns de l'autor.
L'autor és interessantíssim.
Perquè això ens fa pensar també qui és ell, no? Com
sí.
Ha pogut arribar aquí.
Hernán Díaz és un professor de literatura de la Universitat de Columbia de Nova York, que tot i així la seva carrera acadèmica la va deixar una mica apartada. D'alguna manera, ell en les entrevistes diu la meva carrera acadèmica en cert moment va col·lapsar. És, el nom ja ens ressona, no? Un nom hispànic. Va néixer a Buenos Aires ara fa 50 anys, per tant, és un autor relativament jove, que no en coneixíem gaire cosa, tret d'una novel·la que es deia A l'horitzó, de l'any 2017. Tota la vida va voler ser escriptor, i les editorials, en els llibres i les novel·les que publicava, no li feien cas, amb la qual cosa ell anava fent papers acadèmics i anava donant les seves classes, no? Però el 2017 va publicar aquest llibre, que està publicat per Impedimenta i també per Periscopi, en La llunyania, que és un western, però un western ja podem intuir amb el que t'he explicat d'aquesta nova novel·la, que és un western girat al mitjó, és a dir, problematitzat, no?, d'alguna manera. No,
els bons no són els que semblen, etc.
De fet, el trajecte del protagonista és a la inversa del trajecte que feien els colonitzadors americans. La història comença a San Francisco i torna endarrere, no? Et deia que havia nascut fa 50 anys a Buenos Aires, però es va educar a Suècia. O sigui, la seva llengua materna és l'espanyol, però la seva llengua de món és el suec. I resulta que quan era adolescent, allò a classe d'anglès, es va enamorar de la llengua anglesa i va començar a estudiar anglès, llegint anglès directament als autors originals, allò amb un diccionari. Per tant, va veure claríssim que es volia dedicar a la literatura, precisament a la literatura anglesa. Va tornar a Buenos Aires, va estudiar la carrera i després se'n va anar a fer un màster a Londres. De Londres va passar a Nova York, on resideix a Brooklyn, i ha fet tota la seva obra i totes els seus contes i les seves novel·les en anglès. Per tant, és una mica aquell tipus d'escriptor que escriu en una llengua que no és la seva llengua materna.
Sí, sí, a més sorprenent, perquè el resultat és fantàstic.
Fantàstic.
Sí, sí. Doncs mira, ens quedem amb aquest títol, Fortuna, que és el llibre i l'escriptor, podríem dir, del moment.
Totalment, totalment.
Doncs ja sabem què llegir aquests propers dies. Moltíssimes gràcies, Eva.
Gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar per aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que es celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noe. Avui una fira que voldràs visitar. És la Fira de les Herbes Remeieres, que se celebra a Vilanova de Sau el primer diumenge de juny. Tota la vida s'han utilitzat plantes, flors, arrels, tota mena d'herbes, en definitiva, per fer cures, per menjar, per teràpia, amb infinitat d'aplicacions. Aquesta fira pretén precisament preservar aquests coneixements que formen part de la nostra cultura i identitat. Jordi Beumala, membre de l'organització de la Fira de les Herbes Remeieres, ens explica quines activitats trobarem en aquest fantàstic entorn on té lloc aquesta jornada.
Penseu que estem enmig d'un entorn privilegiat a l'espai natural de les Guilleries, envoltats de vegetació i boscos que ens estimem i que ens han fet qui som. Per això, en aquesta 31a edició, hem programat sessions de divulgació botànica, conferències, sessions de cuina i un seguit d'activitats per apropar les herbes remeieres a tothom per tal de connectar-nos també amb la nostra vessant més ancestral i històrica. Les herbes remeieres i els productes naturals, sí, tenen cada vegada més gent encuriosida. Són persones que busquem allò, l'essencial de les petites coses.
Doncs mira, té molt bona pinta aquesta fira i de fet faré el possible per acostar-m'hi. Serà a Vilanova de Sau, recordeu, el primer diumenge de juny. Per tant, Òscar, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat. Fins la setmana vinent. Ei, 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 ei.
Parlem de psicologia, ho fem amb l'Helena Puigguitar, ella és psicòloga. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Avui parlem d'un tema que és difícil. Jo crec que deu ser dels temes més difícils perquè ens fa patir. És el dol. I suposo que hi ha molts tipus de dol, perquè quan parlem de dol potser pensem en una mort, però hi ha, seria la pèrdua i
exacte,
afecta moltes altres coses.
Exacte, són les pèrdues, són les renúncies, no? el que són un dol. El dol més gran, lògicament, és perdre una persona estimada, però a partir d'aquí pots tenir un dol a una feina, a una casa, haver de deixar una casa. Jo he tingut gent que m'ha dit que, per exemple, quan els pares han marxat, doncs el dol a la casa familiar, dols amics que marxen a viure en un altre lloc i que deixes de fer el cafè cada setmana a que els veus un cop l'any perquè se'n van superlluny. Per tot això són adaptacions que la persona ha de fer a l'absència d'algú molt estimat o que té un significat especial per la persona.
Tu parles que és com un camí que has de recórrer pas a pas.
Sí.
És necessari identificar aquests passos? O el podem recórrer intuïtivament?
Bueno, encara que tu no sàpigues de què va el dol, al final acabes passant més o menys per aquí, no? Sí que és cert que hi ha persones que ho passen de manera diferent i a vegades ve gent preocupada preguntant-te, és que no m'ha passat això?
Bueno, ha saltat un dels passos del manual.
Exacte. Doncs potser el dol ja l'havies fet. Hi ha determinats dols que hi ha malalties que durant molt de temps, si la persona fa el dol durant la malaltia de la persona. No és el mateix una mort molt anunciada durant molt de temps que una mort que és molt sobtada, que allò és terrible, no? I costa molt de pair. Aleshores, clar, cada situació és única i cada persona és única i cada relació que tens amb aquella persona o amb allò que perds és única. Per tant, ja saps que som la societat que intenta posar passos, etiquetes i de tot, però a partir d'aquí, que va molt bé, pot anar molt bé, has de pensar que això és molt individual. I el dol està molt estudiat i hi ha unes fases que més o menys tothom està d'acord.
Tu parles de xoc, enfado, lluita i negociació i l'acceptació final.
Exacte, que són les que la doctora Kubler-Ross, que és una em sembla que és doctora, però doctora en psicologia, diria, que és una persona que ha acompanyat les persones a les últimes fases de la seva vida, està considerada com la patum de l'acompanyament a la mort, no? Llavors, clar, al final, compartit aquests moments tan transcendents de la vida d'una persona, l'ha portat a veure que les persones, el que valorem al final de les nostres vides, que és algo molt important, que quan ho passem malament, no, hem de pensar, Realment això tindrà una transcendència? M'he d'imaginar el dia, jo a vegades els dic als meus pacients, i m'ho dic a mi mateixa, jo he imaginat d'aquí molts anys, espero, i molt gran, espero morir-me al llit envoltada de la gent que m'estimo, no? Què és el que valoraré? I aquesta senyora es va dedicar a estudiar això. Què valorem? I valorem els moments, les companyies, les abraçades, aquells petits moments. No valorem ni l'últim cotxe que ens hem comprat, ni el sofà més xulo del món, ni la tele més saps?
Espectacular.
Clar, som molt de valorar les persones que hem tingut al costat, el que hem estimat, el que ens hem sentit estimats. I a partir d'aquí he estudiat moltíssimes coses i ella va arribar a la conclusió d'aquestes quatre frases.
Per tant, el dol ens ajuda també molt a entendre la vida.
Sí. Sí, sí, sí.
I enfocar-la bé, reenfocar-la.
M'encanta que diguis això. És que és així. No, és que, de veritat...
I en canvi vivim d'esquenes, això.
Molt, bueno, perquè som una societat que la mort l'amaguem, perquè com que estem amb aquesta cosa de que tot ha de ser maco, bonic i fantàstic i meravellós, que és el que ens està matant a tots en vida, què passa? Que la mort és com aquella fase de, bueno, amaguem les persones que es moren i ja està, les societats actuals d'altres molts països, la persona quan es mor hi ha un acompanyament que nosaltres no fem. Nosaltres és com que ens traiem aquella persona de sobre ja, perquè allò és terrible. I després sí, fem tot el que fem als tanatoris i tal, però perdem el que s'havia fet aquí durant molt de temps, que és acompanyar la persona a casa, estar, acompanyar la persona que ha perdut, no? I tot això, llestimosament, ho hem anat perdent.
Perquè què passa si no enfoques bé el dol? És a dir, què passa si poses un parxe i dius, escolta, tu endavant, re, pim, pam, ja està. I no vull pensar-hi més. Doncs acaba sortint?
Sí, sortirà.
La llaga està més profunda?
Sortirà per un altre lloc, no tindràs aquella pau, perquè per tu què és, per exemple, viure feliç? Per mi viure feliç és viure en pau.
Sí, jo crec que tothom, en el fons, el que necessita és una pau per ser feliç.
Exacte. Doncs en aquesta pau és el que, quan tu una cosa te la negues, aquella emoció viu dintre teu i aprofita qualsevol cosa, qualsevol excusa de la teva vida diària per sortir. I a vegades et surt en forma d'enfado amb algú altre que no té ni idea de què t'està passant, quan en realitat tu no estàs processant un dol, perquè en el dol, una de les fases que dius tu, hi ha l'empipament, estic empipat amb aquesta situació, estic enfadat, hi ha, pot haver fins i tot ira, hi ha molta negació de tot plegat, i això, si no surt, sortirà en un altre context, aprofitant qualsevol excusa. Aleshores, no és neutre, mai és neutre. Passa que hi ha persones molt tancades amb si mateixa i sembla que allò ho portin bé, però per dintre allà xup-xup.
Sí, sí. No, no, és evident que hi ha unes fases que s'han de passar, que el dol s'ha d'enfrontar, que l'hem de deixar que faci el seu curs, perquè l'hem de viure, malgrat que no ens agradi,
sí.
I que les situacions de pena i de tristesa moltes vegades ens poden ajudar, fins i tot són com petites tirites, no?
I és el fet de recordar, i la tristesa a vegades és molt gran, però és molt gran perquè per tu aquella persona o aquella, o allò que has perdut significa molt, per tant és com un tribut a allò que perds, no? I t'ho has de deixar sentir. I aleshores donar-li un sentit de transcendència a la presència d'allò que has perdut, sobretot en persones, no? En el teu dia a dia, del que voldria aquesta persona que jo com estigués ara, i a poc a poc anar donant com un petit pas, com un gir de 2 graus en la direcció aquesta de la tristesa, aquesta cosa tan depressiva, tant de pèrdua, i anar entenent que la vida no és ni justa ni injusta, i que tots passarem per aquí, i que tothom, tots perdrem persones i coses, perquè forma part de la vida, per més que la societat ara ho negui i ens faci creure que sempre la cosa és fantàstica, meravellosa, i les emocions són totes les positives, les anomenades positives. Això no és veritat, no? I hem de preparar per la pèrdua.
Preparem-nos per la pèrdua per aprendre a viure bé. Exacte. Ens agrada aquesta frase, doncs com sempre, Helena, un plaer parlar amb tu, i seguirem reflexionant de tantes i tantes coses per tenir les emocions ben equilibrades. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noi, m'encanta.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noe. El 27 de maig de 1951 neix a Madrid María del Pilar Cuesta Acosta, de nom artístic Ana Belén. Coneguda per les seves interpretacions, primer en el món del teatre i del cinema, i després en la interpretació musical amb el seu marit Víctor Manuel. Ha destacat en tots els àmbits, i d'aquí que la considerem un artista en el sentit més ample del terme. Curiosament, el dia del naixement d'Anna Belén, una dona americana, Mary Ford, triomfava al costat de Les Paul, considerat el pare de la guitarra elèctrica. Un duet perfecte, amb veu pròpia d'una banda i amb l'estil Les Paul, tot un referent de la marca de guitarres Gibson. El tema era How High the Moon. Deia Mary Ford, acompanyada pel gran Les Paul. Quin so tan característic de la ràdio de l'època. Aquí, les emissores no es cansaven d'acostar-nos temes escrits per León i Quiroga, el duet favorit de l'època, com aquesta, A la lima i al limón, de Concha Piquer.
La vecinita d'enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle, y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón.
Només sentint el que la ràdio internacional projectava a les seves emissions i el que s'escoltava també aquí en aquell mateix moment, ja veiem que no tenia res a veure. Aquell 1951 podem recordar, i els veïns i veïnes d'Olot en primera persona, la inauguració de la seva nova emissora de ràdio amb una soflama molt de l'època que pronunciava el seu alcalde d'aleshores. També seguia les emissions benèfiques que ja feia uns anys havia iniciat Ràdio Barcelona i aquella RAC.
La esperanza y espera de noche y día, sí, sí, aquí el amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Ens agrada fer-ho sempre acompanyats de la Laia López, que ho fa des del centre de control de l'estació espacial. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui mirem el cel de manera especial, perquè volem parlar d'aquesta minilluna que sembla que acompanyarà la Terra durant les properes dècades de manera esporàdica, però que així serà, que és aquest asteroide anomenat 2022 NX1. I que és d'entre 5 i 15 metres de diàmetre. Déu-n'hi-do, explica'ns exactament com va ser descobert aquest asteroide.
Es va descobrir aquest passat mes de juliol per un grup d'astrònoms amateurs, és a dir, aficionats, des de les muntanyes de Namíbia. Mm-hmm. El que passa és que quan es va descobrir no sabia si era un asteroide o si era, per exemple, basura espacial, trossos d'algun satèl·lit, perquè estem dient que fa entre 5 i 15 metres de diàmetre, és a dir, és un asteroide bastant petit. I també s'ha vist que completa junt a la Terra una òrbita al voltant del Sol, és a dir, que es mou a la mateixa velocitat de la Terra, és a dir, que hi havia encara moltes preguntes d'exactament de què era un asteroide, és un tros d'un satèl·lit i no se sabia massa bé.
Ah, i quan es va confirmar que era un asteroide?
Doncs a l'agost, de fet, es va confirmar per astrònoms de la Universitat Complutense de Madrid, junt amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Sabeu que a La Palma tenen aquests grans telescopis i van utilitzar un dels seus espectrògrafs, en concret un que es diu Osiris, doncs per estudiar aquest asteroide. I llavors va ser quan van confirmar que era un asteroide. Van publicar això en una revista molt, molt famosa a nivell d'astronomia que es diu Astronomy and Astrophysics, i en aquesta publicació doncs parlaven de que van estar estudiant la radiació que reflectia aquest asteroide, és a dir, com la llum, el seu espectre, i a partir d'això doncs van dir que feia aquesta mida entre 5 i 15 metres, i també van descartar que fos un tros de lluna, perquè també es parlava igual que és un tros de la lluna, que igual ha impactat algun meteorit i doncs, diguem-ne, un tros de la lluna doncs està orbitant la Terra, però no, al final van dir que no, que és un asteroide. El que passa és que no saben exactament encara com està compost. Deien que tant pot ser que sigui de tipus rocós com que tingui bastants més metalls. Per tant, encara s'ha d'estudiar una mica més.
És l'únic objecte proper a la Terra?
La veritat és que no. Existeixen molts objectes propers a la Terra. S'anomenen els NEO, de les segles en anglès, Near Earth Objects, que són objectes que venen i van, és a dir, no són objectes que sempre estan al costat de la Terra, sinó que la Terra dona una volta al Sol, no? I en la seva trajectòria, en aquest camí, es va trobant objectes. I en funció de si són molt propers o no molt propers, a vegades estan capturats temporalment per la gravetat de la Terra, que és el que ha passat en aquest cas amb aquest asteroide, el 2022 NX1, que durant un parell de setmanes doncs, està capturat per la gravetat de la Terra i orbita, no com la Lluna, però diguem-ne orbita la Terra durant això un parell de setmanes.
Llavors, per tant, és o no és un altre satèl·lit de la Terra? Què podem dir, Laia?
Podem dir que ho és, però durant un parell de setmanes.
Intermitentment.
No? És a dir, no fa...
Sí.
Exacte. No fa una volta completa com la Lluna fa una volta completa a la Terra, sinó que en aquest cas fa com una trajectòria de ferradura. Ens imaginem una ferradura i en el forat on no hi ha ferradura posem-hi allà la Terra, no? I és com, fa com un arc, que en puguem dir, no?
Sí, 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 sí. Quina és la probabilitat de col·lisió amb la Terra? Podria passar?
Podria passar, i de fet en aquest article que s'ha publicat els científics diuen que al final de la dècada dels 70, és a dir, a partir del 2075 podria col·lisionar, perquè és el que hem dit, no? Que anirem capturant en la nostra òrbita temporalment aquest objecte. Ja va passar el 1981, ha tornat a passar ara el 2022, que és quan l'hem descobert, tornarà a passar el 2051, i es calcula que al final dels 2075 o així puguem arribar a, o sigui, que aquest asteroide pugui arribar a col·lisionar amb la Terra, però les conseqüències seran mínimes. Estem parlant d'un asteroide entre 5 i 15 metres de diàmetre. I no sé si us en recordeu, per exemple, el 2013, que va haver-hi aquest meteor que es deia Chelyabinsk, que a la regió de Rússia es va veure aquesta gran bola de foc al cel,
sí, sí,
que tothom estava molt espantat.
Sí, 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 me'n recordo perfectament. Per tant, doncs, suposa que es podria evitar, no?
Sí, per exemple, aquesta bola de foc, aquest, el 2013, això feia 20 metres de diàmetre. O sigui, aquest asteroide feia 20 metres, però no va arribar a Terra, és a dir, va desintegrar l'atmosfera. Doncs, en aquest cas, aquest asteroide del 2022 NX1 fa entre 5 i 15, per tant, ens pararíem un comportament similar. Igual veiem una bola de foc, però al final acabarà desintegrar-se a l'atmosfera i no arribarà a Terra.
Abans d'arribar a la superfície de la Terra. Doncs ens ha quedat ben clar i ens deixes una mica més tranquils, com sempre, Laia. Un plaer parlar amb tu. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La bioconstrucció i la construcció sostenible són sectors emergents que passen ja per la construcció materials com la palla, la fusta o la terra crua. La sostenibilitat és tendència també en el món de la construcció, com no pot ser d'altra manera, i Firhàbitat és la fira de la bioconstrucció que es celebra els dies 2, 3 i 4 de juny a Avià. En volem parlar amb la Rosa Prat, que ella és la directora de Firhàbitat. Molt bon dia, Rosa.
Molt bon dia.
Home, és un certamen ja jove que, de fet, aquesta és la tercera edició ja que feu.
Doncs sí, és la tercera, ja podem dir que està consolidada, tot i que ens queda molt recorregut encara.
Clar, un recorregut que promet, perquè és evident que la construcció ha de passar per la sostenibilitat, i m'agradaria que aquesta fira, que, com dèiem, cada vegada promet més, ens expliquessis quin recorregut es farà. És a dir, què podrà veure la gent que s'acosti en aquesta fira?
Doncs mira, podrà veure moltes coses, perquè com bé sabeu, doncs és un sector que encara és desconegut per molts. Llavors, la fira ens aporta, doncs, ha de ser un aparador, hem de poder veure els expositors, les empreses, les novetats del sector, els materials, tot això, doncs tindrem entre 40 i 50 expositors a tot el carrer on hi haurà els estants. Després tindrem també tallers, perquè l'altra pota doncs, que ens fa falta és la formació. Hi ha molta gent que està interessada en aprendre tècniques constructives. Tindrem tallers de construcció en palla, de construcció en terra, tindrem el concurs de fusta constructiva. I l'altre tema que ens és molt important doncs, són les conferències, les xerrades, perquè tothom pugui conèixer dels temes que més els interessin, no? I van adreçades tant al públic general com a tècnics.
Sí. Això anava a dir, per exemple, una persona que no es dediqui a la construcció, però que en canvi tingui interès en com, cap a on va aquest món i com de sostenible pot arribar a ser, també podrà accedir.
Exacte, totes són en obert, totes són gratuïtes, i pot accedir-hi qualsevol persona que tingui interès en el tema. I l'altra cosa que m'he descuidat de comentar i que penso que també és important, fem uns tallers infantils el dissabte i el diumenge, perquè també bueno, volem que els nens, que són els que el dia de demà hauran d'aplicar tot això i hauran de tenir la consciència de construir millor, doncs ja vagin pujant amb aquesta consciència, que potser ells encara la tenen més que no pas els grans, i hem preparat uns tallers per ells, que això també permet que els pares doncs, es puguin passejar tranquil·lament per la fira o assistir a alguna conferència mentre els nens s'empastifen les mans.
A més, Fira Habitat té un conveni de col·laboració amb l'Institut Espanyol de la Biobiologia, que suposo que això també li dona i li reforça l'edició en aquest sentit.
Sí, exacte. Això ens aporta a les dues bandes, a nosaltres i amb ells, però a nosaltres molt, perquè és un públic la gent que ha fet el màster en bioconstrucció, la majoria són tècnics i que faci la seva trobada d'exalumnes i el seminari de l'edició en curs doncs fa doncs, que tot aquest públic també estigui aquí, ens aporten xerrades ells a nosaltres, nosaltres amb ells, i és una sinergia molt positiva per Fira Habitat.
Aquesta, com dèiem, és la tercera edició. Quina previsió de visites feu?
Doncs no sé, esperem que el temps acompanyi i que no ens espatlli gaire. Les altres edicions, doncs, hem fet un primer mig d'uns 5.000 visitants aproximadament i esperem doncs, que aquest any siguin encara una mica més.
Ara parlàvem d'aquesta tercera edició, però encara queda molt futur. Com veieu el futur d'aquesta fira? Teniu ja la sensació de que a poc va creixent cada vegada més?
Sí, jo crec que sí, des del sector la percepció és aquesta, cada cop hi ha més demanda de cases en bioconstrucció, de diferents tècniques, ja no és només l'eficiència energètica, fins ara tothom entrava molt en tema construcció sostenible pensant en estalvi energètic, que és molt important, però ara el concepte que s'integra en la bioconstrucció i que és la diferència entre bioconstrucció i construcció sostenible és enfocar-nos en la salut, que és molt important, que almenys el lloc on vivim ens puguem regenerar de les agressions externes que tenim a la feina durant el dia o que tinguem una qualitat de l'aire correcta, que tinguem unes condicions d'humitat correctes, lliures de radiacions, totes aquestes coses que cada cop interessen més a tothom.
Viure lliures de tòxics i que aquesta fira justament el que dona és maneres de poder-ho aconseguir.
Exacte, sí. Són molts temes que són importants en una casa, i aquí intentem tenir-los en compte tots, o sigui, hem de mirar que els materials siguin naturals, que siguin ecològics, la descarbonització, el cicle de vida d'aquell habitatge, com el reciclarem el dia de demà. Hem de pensar doncs, que l'aire dintre ha de ser de la millor qualitat possible, hem d'alliberar-nos d'agressions com radiacions electromagnètiques, o sigui, són moltes coses i les tenim en compte totes i volem explicar-les totes. I, de fet, les empreses que venen a exposar són molt diverses i són molt complementàries unes a les altres. Per això és important que la gent vingui, es passegi i segur que veu coses que pot aplicar a casa seva que li aniran molt bé.
Exacte, pot ser molt més proper del que potser un en un primer moment es plantegi. Estàvem parlant de la sostenibilitat en la construcció, és a dir, bioconstrucció, construcció sostenible, ho fèiem perquè aquests dies 2, 3 i 4 de juny a Avià, al Berguedà, hi ha aquesta fira, la Fira Habitat, que ens han acabat de parlar la Rosa Prat, que n'és la directora. Moltíssimes gràcies, ens veiem aquests dies a Avià.
Perfecte, us esperem, moltes gràcies.
parlem de cinema. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, aquesta pel·lícula fa molt bona pinta i vull que tu m'ho confirmis.
Sí, però...
Però què?
Hi ha, tot, hi ha una sèrie d'històries que has de tenir en compte i a partir d'aquí... És a dir, jo la recomano.
Sí.
Està molt bé i s'ha d'anar a veure. Ara, que sàpigues que són 2 hores i mitja.
Cinema europeu.
Italià.
Italià.
I, europeu, sí, sí.
Sí, sí.
Sí. 2 hores i mitja, diguem-ne que es pren el seu temps. També et diré que no hi va haver cap moment... en què miressis el rellotge, en plan, encara no s'acaba, quan dona falta, tal. I vaig, no vaig veure tampoc que ningú de la sala estigués saps allò que a vegades et comences sí. a moure, a saltar,
que la cadira tampoc. Incomoda.
Amb la qual cosa, alguna cosa té aquesta pel·li.
Segur.
Els paisatges són espectaculars. Molt. I a partir d'aquí la història està molt bé.
Doncs...
Què et sembla?
Que escolta'm el tràiler.
Estem parlant de Leotto Montagne.
Pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici.
És que és això.
Amistat.
Sí, amistat. Entre dos xavals de més o menys la mateixa edat, un viu a Turí i els seus pares decideixen anar a passar les vacances d'estiu a un poblet dels Alps italians. I aleshores, un poblet que és...
Diví.
Fantàstic, sí. També diré que per anar-hi una estoneta o unes vacances i marxar, no... no...
D'aquells que no passa, que quedar... sembla que no passi mai res.
És que no,
no
passa mai res.
Clar.
El que va passant és la vida. I allà coneix l'únic nen que viu en aquest poble, que té la seva edat, i es fan amics. A partir d'aquí es van veient cada any, cada estiu. I es va incrementant i reforçant la seva amistat amb un nano del poble i un nano de la ciutat. I explica... com va evolucionar aquesta amistat, és a dir, com es van veient quan són adolescents i després també quan són adults. El que viu a la muntanya, en Bruno, que evidentment té un amor absolut i el seu món és aquell, no ha sortit mai d'allà, i el Pietro, que també, com que el seu pare li agradava la muntanya, va descobrint l'amor i la força que donen les muntanyes, sobretot aquesta part dels Alps italians, on van a passar les vacances, i on acaba fent una miqueta més d'arrels perquè s'hi construeix una casa, un refugi al mig de les muntanyes, i a partir d'aquí anem veient la vida de tots dos, és a dir, un com s'enamora d'una noia, l'altre com van desenvolupar la seva vida, però sempre en el fons queda, per molt que no es parli durant tot un any, és a dir, d'estiu a estiu, perquè evidentment aquí no hi havia les facilitats de comunicació, però com recorden l'amistat i el temps que estan passant en aquest poblet. Està molt bé.
Que maca.
Tal qual. És que,
doncs
és que
mira, l'anirem a veure, sí senyor.
Bàsicament els papers principals són Alessandro Borghi i el Luca Marinelli, i la direcció de la pel·lícula conjunta entre el Felix van Groningen i la Charlotte van der Merz. Però jo et diria que és absolutament recomanable. Està molt bé, els paisatges, ja et dic, són brutals. La història està basada en una novel·la del Paolo Cognetti, és molt bona. I és això, és com es va forjant aquesta amistat entre dues persones al llarg de tots aquests anys.
Les 8 muntanyes,
sí.
Ho hem traduït al català, però és italiana.
De fet, sí, si aquesta versió catalana seria les 8 muntanyes, perquè sí. És el que és, no?
Sí, sí. Escolta'm, doncs, fantàstic.
Sí.
Molta natura, que ens fem molt de gust veure-la.
Sí.
I demà sèries televisives.
Sí. A veure, sí, de la mateixa manera que et dic que la pel·lícula d'avui està molt bé,
la sèrie de demà és d'aquelles que, mira, que si no tens res més, si vols, sí. Però si
et diria
no, no.
Que és una aposta de la plataforma a la qual s'ha estrenat i que està als primers llocs. A veure. Doncs ho veurem.
A veure, demà ho veurem.
Sí, senyora.
Ens veiem demà.
Adéu.
Ai, sí, coneixem molt bé aquesta música. Volem parlar, de fet, avui d'un llibre, que és el llibre de referència per conèixer els orígens, l'evolució i el secret de l'èxit d'Eurovisió 67 anys després. I això no ho dic jo, sinó que ho diu la Nina, algú que ha format part d'aquest món eurovisiu i que clar, que ho digui ella, Jordi Ramos,
Resulta que aquest llibre l'has escrit tu.
Bon dia.
Com no podia ser d'altra manera.
Que raro que se'm fa que... això de no sé jo ara qui t'estic explicant
doncs
coses.
Mira, doncs mira, és que havies d'estar aquí per explicar-nos-ho. Perquè el tenim aquí les mans. Ja d'entrada és un llibre que és que ve tant de gust tenir-lo, perquè és aquesta... aquest brilli-brilli...
És que és molt maco.
...que té Eurovisió, doncs està en el llibre, perquè la portada és amb d'un color, no sé com ho diria, com ho definiries?
Plata, mirall, efecte mirall.
Efecte mirall, però amb un tol i l'os.
També, també, sí.
I, bueno, ens agrada molt, amb aquests coloringos, tot fantàstic.
Sí, sí, jo a vegades dic que és més maco la per fora que per dins.
No, és veritat. No és veritat, perquè aquí el Jordi Ramos el que fa és fa un repàs, però des del punt de vista del protagonisme català.
Sí. Exacte.
És un recorregut, explica'ns una mica què veuran.
Una mica em va passar que són molts els eurofans, evidentment, que he de dir nosaltres, hosti, que som la família de la primera pedra, però sí que és cert que, bueno, que és una cosa que des d'un punt de vista de Catalunya, malgrat haver-hi molts eurofans catalans i sobretot molta gent que ha participat al Festival d'Eurovisió, que són d'aquí, que són catalans, doncs bé, no hi havia res en català, per exemple.
És que tu dius, de fet, que per metre quadrat, Catalunya és un dels punts més densos d'eurofans.
Bueno, concretament un. És a dir, hi ha una empresa que va fer un estudi analitzant recerques i bueno, una mica els geolocalitzant i tal, i van arribar a la conclusió que la població amb més eurofans per metre quadrat de tot l'estat és Sant Quirze del Vallès.
I què passa, sí, Sant Quirze? Té alguna explicació, Jordi? Perquè segur que tu l'has buscat explicació.
Sí, sí, ho he intentat. Pues, mira, francament,
no ho sap,
encara no he trobat cap eurofan de Sant Quirze. Però tinc una teoria, o almenys això és que... Mira, t'explico. Jo, una de les... jo vaig descobrir Eurovisió amb la família, com gairebé tothom, però la passió per Eurovisió me la va inculcar un company meu de l'institut, es diu Marc. I, bueno, ell era...
Super mega.
No us ho podeu ni imaginar.
Més que tu.
Uf!
És a dir, doncs no ens ho podem imaginar.
Pensa que estic parlant d'aquestes persones que s'estan mirant Eurovisions antigues cada cap de setmana, que estàvem a classe, t'estic parlant de l'any 93-94, que és una època en què Eurovisió encara no tenia l'enganxi que té ara. I ell dibuixava, tenia un full on anava dibuixant les banderes dels països que participaven aquell any a Eurovisió. I llavors m'anava dient, i llavors em demanava que li preguntés, perquè ell se sabia, per exemple, doncs tu li deies, no sé, França 74, i ella et deia quants vots li havia donat cada país.
No ho puc creure.
T'ho juro. Llavors, el cas és que el Marc viu a un barri de Sabadell, als Marinals, que està tocant amb Sant Quirze del Vallès.
Ah, doncs ja ho tenim.
I que deia, escolta, que no sigui que...
El Marc.
El satèl·lit, saps?
La influència del Marc en aquella zona segur que va marcar.
Així com fos a l'empresa.
Escolta'm, tu fas un repàs, com dèiem, de la influència de Catalunya o els representants catalans que han tingut a veure amb Eurovisió.
Que són molts més dels que la gent es pensa.
I, per exemple, un exemple seria... Anem al 1962.
Llámame, llámame si llora. Llámame si pierdes el rumbo de tu vida.
Aquesta l'estem cantant tots, aquesta sí. La coneixia. A més, és català.
És català, Víctor Balaguer, i és la segona vegada que Televisió Espanyola anava a Eurovisió, eh? Vull dir que ja aquella vegada ja era un català. Mm-hmm. I clar, pensa que és any 62, és a dir, una cosa molt incipient. Tot just acabava d'arribar una cosa que es deia Eurovisió, que era un concurs de països i bueno, començaven a ficar-hi un peu, no?
I ja teníem el primer català, però
sí,
després...
Sí, i el primer zero points de la història d'Espanya, també.
Oh, no em diguis, però sí, senyora. L'hem cantat aquí i ens ha semblat que devia ser alegre en aquella època, doncs no. No. Bueno, que n'hi havia més durant els anys 60.
Sí, Josep Guardiola, que a veure si Víctor Balaguer era un croner de l'època, Josep Guardiola era una estrella en aquell moment, no? I, home, llavors...
La,
que català de gairebé, és a dir, va ser el Serrat que havia de participar i al final es va fer enrere. És una història molt curiosa aquesta, perquè, a veure, ell... El Serrat li van proposar cantar aquesta cançó, ell va acceptar en principi en castellà i va començar, la va gravar en castellà, la va començar a promocionar en castellà i 10 dies abans del festival envia una carta pública i diu: si no és en català no entro. I clar, això descol·loca tothom. La veritat és que Televisió Espanyola pren una decisió fulminant, és a dir, ni tan sols negocia directament, en 24 hores ja està Maciel amb la cançó presa i a punt per participar. Això és indiscutible. Però, francament, clar, hi ha hagut molta gent, ha despertat moltes teories, no? Per què es va esperar tant? Per què va dir que sí en castellà?
Tu també parles al llibre.
Clar, perquè
no podies evitar-ho, perquè és que...
I, sincerament, més d'una persona m'ha dit que segurament mai sabrem la
què va passar exactament.
Però bé, l'any següent sí que va haver-hi Salomé,
sí senyor,
que també és catalana.
I que va cantar el Vivo Cantando.
Clar, ella viu a València, però també m'ho diu. Ella és, bé, no només és nascuda aquí, sinó que deia, jo sóc esperit i cor català.
Doncs mira, n'hi va haver diversos, però ens plantem als 70, que jo crec que Peret va marcar també.
Cantar a la vida, si queréis tener cantar. Cantar conmigo.
Doncs sí, és que era vida, pura vida, el Peret.
Era pura vida i era un tipus de música que en aquell moment tenia molta tirada a nivell europeu. El món del turisme d'aquells anys... És que és molt interessant perquè tot està molt interrelacionat, saps?
Clar, segur.
Va arribar al turisme europeu, va conèixer la rumba catalana, això es va ajudar a estendre, es va convertir en un fenomen. I curiosament, l'any 74 s'estava acabant la dictadura, el règim franquista està una mica en entredit, perquè va ser l'any de Salvador Puig Antic, i clar, no, la comunitat internacional no acabava de veure bé aquestes sentències de mort a Garrotville. Llavors, bueno, es creu que una mica el règim franquista el que va dir va ser, doncs, per netejar la meva imatge, poso el que ara mateix ho està patant més a nivell internacional, que és una cosa així alegre, que és la rumba catalana.
Què tal? Com va quedar?
Bé, va quedar prou bé. El que passa és que, bueno, ell no em va acabar gaire content perquè, bueno, va ser una mica complicat. Sembla ser que va anar amenaçat de mort. Sí. Per dues bandes, eh? Tant d'anònims que havia rebut, que se suposa que podrien ser comunitats o organismes internacionals una mica per boicotejar la idea de que Espanya, sent una dictadura, es presentés a un festival com aquest, com del mateix règim franquista, perquè ell va explicar que va rebre una trucada que li van dir, ja que no has fet la mili, li deus un favor a Espanya.
Per tant, fer-se enrere no era
hi havia lloc. Però a més, clar, era una època en què el festival es feia amb una orquestra en directe i, clar, una orquestra tampoc no encaixa amb la rumba pròpiament, no? La rumba són guitarres i palmeros.
Sí.
Per tant, bueno, no va acabar d'allò.
I d'aquí, si anem als anys 80, però ja al final, tant al final que era el 89, tenim a Nina.
I m'hi quedaria escoltant-la hores, eh?
Sí, et té enamorat a tu, Nina. I tu, bueno, a ella, perquè escolta'm...
És que amb les paraules que em dedica, clar, com no està enamorat? Vull dir, és espectacular el que...
I realment
el
va
que
portar...
em diu i el que ha fet ella. És a dir, ostres, era molt jove quan va fer això. I a més, ella va aconseguir una cosa que no ho poden dir tothom, que és que quan va acabar de cantar, l'orquestra es va posar en peusa per felicitar-la.
És que tenia ja una veu tan definida, tan profunda...
I se li va reconèixer perquè va quedar cinquena. I era una època en què Televisió Espanyola no portava una bona carrera. Ella, home, realment va oferir una posició extraordinària.
Mm-hmm. I escolta'm, una de les més i més i més conegudes, aquesta. Tots l'hem cantada, tots l'hem ballada, i a qui li agrada, a qui no, però l'èxit no es pot negar.
Jo no conec a ningú que no li agradi.
Sí, no?
I és més, diré més, aquesta va ser la primera vegada que vaig veure Eurovisió de dalt a baix. Allò pendent de l'actuació, de com quedaria... També és cert una cosa, jo sóc de Sabadell i Sergio Dalma és de Sabadell.
És veritat, aquí tenia un punt en comú, eh?
Però igualment la cançó va ser un superhit.
Sí, ho va ser.
Encara ho és, és la cançó més
tothom
cantada en diferència.
De... 1991 i va marcar un abans i un després també.
I tant, i molt ben posicionada també, que va quedar quart.
Sí, va quedar quart, imagina't. Sí, doncs mira, escolta'm, seguim i arribem al 2000, concretament al 2003. I tenim aquesta veu...
que farta de que te la posi, però...
No, a mi m'agrada.
És que sóc molt fan.
Sí, ella es va sentir una mica incòmoda. Has dit que després ha tornat a cantar, perquè la va cantar a la festa aquesta que es va fer aquí a Barcelona.
Clar, pels 20 anys, que van ser aquest dimecres, els 20 anys.
Ah, mira.
Sí. I, de fet, va fer el dimarts, va fer un concert a l'Udegas per repassar els 20 anys i la va tornar a cantar una altra vegada. I ara ha presentat el documental, que ja està penjat a RTV Play. I, bueno, és interessant perquè es veu una mica... jo sempre he pensat que és un fenomen molt, molt curiós, una persona que es veu obligat a cantar una cançó que no li agrada, que pensa, bueno, pues faig això i faré una altra història i la gent se n'oblidarà del tot, però es converteix en un hit tan gran que després de 20 anys Dime és Bet i Bet és Dime.
Sí, sí.
I això, evidentment, jo entenc que per ella doncs, ha de ser un procés molt, molt curiós de portar. No?
Sí, sí, doncs seguim i seguim amb un altre any, que va ser el 2017, i aquest cas, que va ser el Manel Navarro, que tots el tenim present. Do it for your lover, do it for your lover, baby, clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover, baby, clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover. El tema estava molt bé, però clar, se'l recorda per un moment baix, un moment yeah. fluix.
Tu saps que en Manel Navarro va compondre aquesta cançó en anglès i era una balada?
Ah, i li van dir anímala o què?
Li van dir anímala, tradueix-la al castellà i et ficarem de surfista quan ell no havia pujat a una taula de surf en tota la seva vida.
Bé, això és el que es diu crear un producte, no?
Sí, suposo que vam pensar que era la idea i francament no ho va ser. Aquell any pobre va estar ple de despropòsits perquè des de la primera gala allò semblava que fos... Bé, és que realment tu veus la gala i el dubte de que allò ha estat tot muntat perquè surti ell existeix. A sobre hi ha tot un públic que reacciona fatal perquè el criden, insulten, és molt desagradable. I, francament, d'aquesta història, perquè si una cosa té
llibre...
Ell en parla,
també, el llibre.
Sí, bueno, perquè no, vaig intentar parlar de poder entrevistar el màxim de gent possible, no? I, realment, gairebé tots m'han atès, ha estat molt, molt amable. Però el cas del Manel Navarro a mi em va impactar especialment perquè ostres, va haver de patir amenaces de mort, saps? Vull dir, és una situació que realment... Ostres, tothom es pot equivocar a la vida. Jo no dic que el que va fer estigués bé, perquè evidentment va fer un gall, és un error, i això és indiscutible. Que la cançó no m'agradava, doncs, també t'ho puc dir, no, la cançó no m'agradava, no m'enganxar, però no es mereix tot el que li van dir, perquè la vida és així.
I també entre polèmica va estar Chanel. La posada en escena fantàstica, però escolta'm, també va tenir una certa polèmica.
Bueno, jo en soc molt defensor, ja ho saps,
sí,
però
sí,
clar. Bueno, el clàssic Rigoberta Bandini i Chanel, no?
Sí, sí, per això,
aquell
per això.
El Chanelazo, i al principi que deien que era tongo,
però
escolta'm, ara això s'ha resolt de... Bueno, ara Chanel és una deessa, perquè clar, va quedar tercera, i més respecte a Blanca Paloma. Per cert,
què?
Que molt fort el que ha passat aquesta setmana.
Què ha passat?
Que Televisió Espanyola ha destituït la directora d'Eurovisió de la delegació espanyola.
Què dius?
Sí, senyora. La primera conseqüència del resultat de Blanca Paloma.
Ai...
Sí, sí, han canviat la reestructuració, hi haurà 10 assessors musicals al Benidorm Fest, 2 directors al Benidorm Fest... Bueno, hi ha una mica de rum-rum en tot el món eurofan, faltarem... Jo crec que, és a dir, és evident que Eva Mora, que era la directora, doncs hi havia posat molta passió, però clar, d'aquí a dir que anem pel pedregar... jo crec que és qüestió d'esperar a veure què passa.
No acabarem d'altra manera, que és jugarem a estimar-nos. Jordi Ramos, amb aquest tema acabem.
Home,
perquè
és el
més
català,
temps,
el català
i...
d'Eurovisió s'havia de dir que són els anys d'Andorra. A veure si torna algun dia, esperem
doncs,
que sí.
Esperem que sí. Que vagi molt bé i gràcies pel llibre. El recomanem molt. Eurovisió, de Jordi Ramos.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.
Igualment. Aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest